el que fa cinta 20 minuts i marxa, o opció D, el que no hi va.
No, mira, per un tema que vaig lesionar-me i que per tant estic fent rehabilitació, tinc una rutina bastant marcada. Vull dir que sí, sí, seria la A.
Mira, doncs ha sortit l'opció A. Ets el concursant perfecte pel Gran Prix. Mira. Encara ets a temps d'empadronar-te a Cervelló i ajudar-los a guanyar. Catalunya necessita.
Això d'empadronar-me a Cervelló, no ho sé. Ara mateix ho tinc difícil, però vaja, escolta. No,
parlarem amb l'alcalde, aviam si es pot fer alguna cosa.
Sí, ja dic, ara perquè per la lesió potser no seria el més adient saltar de tronc a tronc, però una altra època potser sí que ho hagués fet.
Aquella que has de fer de mà i et tiren una pilota a sobre, jo crec que ho faries bé.
Exacte. Doncs escolteu, veiem què ens porteu la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Josep Moragues, Marina Arbós, i fins la setmana vinent.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Quan passa un minut de la una del migdia, ens actualitzem. Adrià García, Pau García, bon dia.
Bon dia.
El descens de la tramuntana ha permès enlairar-se els hidroavions dels bombers a l'incendi de Portbou, que ja ha cremat unes 500 hectàrees.
Sí, el cos planta cara a les flames amb prop d'un centenar de dotacions i amb uns 300 efectius. El flanc que més preocupa continua sent el dret, que amenaça la població de Llançà. L'objectiu ara mateix és treure rèdit d'aquestes hores del migdia en què el vent ja no bufa amb tanta força. De fet, en els últims minuts han pogut, com dèiem, enlairar dos avions que ja descarreguen aigua sobre les flames. Ho explicava tot plegat fa uns minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Ara seguirem treballant tot el dia d'avui amb molta intensitat, insisteixo, molt centrats en anclar el flanc dret, que no s'escapi i, per tant, doncs, que no generi nous brots, nous inicis a altres indrets.
Tot i això, la proximitat de les flames ha obligat els bombers a mantenir el confinament com a mínim durant tot el dia a Portbou i Colera i també en alguns punts de Llançà. Anem fins al centre de control dels bombers a Llançà, precisament, on hi tenim la Sandra Florenç, a última hora.
El foc de Portbou, que va començar ahir a 4:45 de la tarda, ja ha cremat unes 500 hectàrees de terreny. Un centenar de bombers treballen per tancar el perímetre de l'incendi a Portbou, que segueix cremant. El que més preocupa ara per ara és el flanc dret, que avança cap a la zona de Llançà i al parc natural del Cap de Creus. Amb tot, s'han pogut enlairar 5 helicòpters bombarders i 2 hidroavions de 3.200 litres de capacitat, gràcies a que la tramuntana ha anat a la baixa. Escoltem a Moisés Galán, cap de suport d'intervenció dels bombers de la Generalitat.
Ara mateix evolucionem bé, no estem pas descontents de com va la evolució, però també, com dèiem aquest matí, continuem sent molt prudents en aquest sentit. I continuem focalitzant sobretot en el flanc dret de l'incendi, que és la part que més ens preocupava des d'aquest matí. Estan sortint bé les coses i esperem que continuïn així.
Protecció Civil segueix demanant a la gent d'aquests tres municipis, Portbou, Colera i Llançà, que no es moguin de casa seva. Al llarg de la passada nit s'han evacuat diverses construccions aïllades a tocar de les rieres de Portbou i Colera. S'han atès unes 150 persones que han passat la nit al poliesportiu de Llançà i unes 40 al centre cívic de Colera. La tramuntana baixa d'intensitat, però les autoritats fan una crida a la prudència perquè s'espera que la nit torni a revifar.
Doncs bé, ara ho deia la Sandra, la bona notícia de les últimes hores és que la tramuntana ja no bufa amb tanta força com ho ha fet aquesta nit. Tot i això, el vent tornarà a agafar força en les pròximes hores, Gori Massiu.
Doncs sí, tot i que ha fluixat, encara es manté amb ratxes superiors a aquests 50-60 km per hora. La tendència d'aquesta tarda serà que es vagi estabilitzant al voltant d'aquests valors a l'espera de que cara a la propera nit i matinada es torni a intensificar. En tot cas, una petita bona notícia és que la calor es manté continguda en aquesta zona. Temperatura actual d'uns 24-25 graus, l'humitat tampoc és excessivament baixa, al voltant del 50%, i la resta del país, tranquil·litat. També amb termòmetres de ràdio, les màximes més altes, de fet, amb prou feines arribaran als 33 o 34 graus a tot estirar.
Mentrestant, els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi. La principal hipòtesi seria ara mateix el factor humà, i és que, segons el cap del cos, Antoni Mur, el foc es va originar ahir a la tarda en una zona amb molta activitat humana.
D'entrada descartem que pugui haver estat un llamp, que seria la causa natural, però més enllà d'això no podem, encara no estem encara en condicions de concretar quina pot haver sigut la causa. Hi ha una pista forestal que condueix a un embassament de Portbou i hi ha un cert trànsit de persones i vehicles, però amb aquesta dada tampoc podem apuntar una causa en concret.
L'incendi, a més, recordem-ho, havia afectat també el subministrament elèctric a Llançà i Portbou. Doncs bé, Endesa assegura que ara mateix el servei ja s'ha pogut restablir a les dues poblacions. Només queden un centenar de clients afectats sense llum al municipi de Colera. Per cert, que aquest incendi arriba en un moment molt tens entre els diferents grups de bombers i el Departament d'Interior. Per una banda, per l'aturada dels bombers voluntaris, que des de dijous no fan cap sortida per protestar contra el departament perquè els hi ha presentat un pla de millores que no els convenç gens. En una entrevista aquest matí al Via Lliure, el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis del Govern, Joan Delort, criticava la decisió dels bombers voluntaris.
Tenint en compte que al llarg del mes de juliol s'ha parlat abastament i des de diferents àmbits, trobem que no és el moment de fer una plantada com aquesta, senzillament. Des de la nostra perspectiva, és un model que cal enfortir, que no cal que no hi ha lloc a dinamitar-lo. Nosaltres creiem en el model mixt i, per tant, el que volem fer és enfortir-lo.
Tampoc formen part dels equips d'extinció d'aquest incendi les ADFs, les agrupacions de defensa forestal, que ahir en un tuit van tornar a criticar la cúpula d'Interior perquè no els permeten intervenir en primera línia d'incendi. Aquest matí, a RAC1, el president de les comarques de Girona, Miquel Simó, criticava també el govern.
Malauradament, la població del país té un voluntariat amb uns recursos no il·limitats, però sí amb molts recursos que els estem desprofitant, i la gent del territori es posa nerviosa perquè diu, hòstia, se'ns està cremant cara nostra, podem fer-hi coses, bueno, i no ens ho deixen fer.
Tot plegat en un cap de setmana amb el risc d'incendi pels núvols. Bona part del país, recordem-ho, torna a estar pintat de vermell. És a dir, a 18 comarques en alerta molt alta i 42 municipis on el perill de foc forestal és màxim. I ara els esports amb en Pau García.
Marco Bezzecchi sortirà des de la pole el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. L'italià ha estat el més ràpid en una Q2 marcada per la pluja i amb moltes caigudes. Jack Miller serà segon i Àlex Márquez, el millor dels catalans, tercer. El seu germà Marc no ha passat el tall de la Q1 i sortirà 14è. A les 4 de la tarda està previst que comenci la cursa sprint. I avui també hem sabut que Ricky Rubio deixa el bàsquet de forma indefinida. El català ha anunciat que s'aparta de la competició per centrar-se en la seva salut mental i donarà més detalls quan ho cregui oportú. Això vol dir que no formarà part de la selecció espanyola que disputarà el Mundial de Bàsquet que començarà a finals d'agost i tampoc està clar si començarà la temporada de la NBA al mes d'octubre. I en futbol, el Manchester City de Pep Guardiola ha tancat el fitxatge del central croat de 21 anys, Josko Guardiol, provinent del Leipzig per 100 milions d'euros. Guardiol, que va ser una de les sensacions del Mundial de Qatar, s'ha convertit en el central més car de la història, superant l'anglès Harry Maguire. I el Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, Espanya i Japó ja són els quarts de final després d'eliminar Suïssa i Noruega, respectivament.
Això és tot, ens actualitzem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb l'Aurora Rodríguez i l'Albert Ferrat.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I oh, 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 oh. És estiu, eh? Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
El preu Lidl és el millor preu.
Pernil Serra Reserva 300 grams ara per 3,59. T'estalvies un 23%. I pack de 6 cornets gelats de maduixa o xocolata per 1,99. T'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Renova l'estil de casa teva amb els millors preus de Conforama. Només fins al 7 d'agost, 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I 10% en electro. I amb enviament gratuït, Conforama.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Segon.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Passen gairebé 10 minuts de la una del migdia. Si ens vau escoltar la setmana passada, ja sabeu que aquest estiu al Via Lliure us volem ajudar a planificar les que podrien ser les vostres properes vacances. Ho fem recomanant-vos algunes de les destinacions emergents que en els últims anys s'estan posant de moda o que s'estan obrint al turisme i que encara, per sort, no estan tan massificades com altres destins, on sí que la veritat és que a vegades anar de viatge es pot fer feixuc. I ho fem, com en cada setmana, amb el Jordi Canal Soler, que és escriptor i fotògraf de viatges amb moltíssims anys d'experiència. Bon dia, Jordi, i gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres.
Hola, què tal? Un plaer.
A la setmana passada us vam parlar d'Albània, Macedònia, dues destinacions del sud-est d'Europa, els Balcans, però avui marxem una mica més lluny. Concretament a l'Amèrica Llatina repassarem dues destinacions que potser no us havíeu plantejat. Una d'elles, potser ho haureu pogut deduir, és Mèxic. Aquí estem sentint de fons és a Peso Pluma, que és un dels artistes actualment més escoltats al país, que combina la música tradicional mexicana, aquests corridos tan típics de Mèxic, amb música urbana. I segurament alguns podreu dir, home, heu dit que aquesta secció anava de parlar de destinacions emergents, països que s'estan posant de moda, i Mèxic fa temps que és un dels països més turístics del món, i certament això és així, però us volem parlar de destinacions desconegudes pels viatgers europeus, no com ara, per exemple, la Riviera Maya, Yucatán o Ciutat de Mèxic, que sí que segurament us heu fet un fart de veure'n amistats, no?, que hi han anat, fotografies Instagram, doncs no, volem descobrir-vos algunes zones de Mèxic que també valen molt la pena i que cal tenir en compte si esteu planificant el vostre proper viatge. Comencem, doncs, fent un repàs primer general pel país. Jordi, a veure, per què Mèxic diries que s'està posant de moda?
Doncs, com dius, perquè, de fet, Mèxic és prou conegut, però hi ha moltes zones que encara estan per donar a conèixer al públic en general, no? De fet, Mèxic és un país enorme. Si agafem la silueta de Mèxic i la posem sobre Europa, abarcarà gairebé tot el continent, no? De manera que és molt gran. I, sobretot, això el que fa és que tingui molts ambients diferents, no? Moltes zones climàtiques que fa que, doncs, si estem acostumats a pensar en Mèxic com a platges paradisíques, doncs potser ens sorprendrà aquells deserts que hi ha al nord, o, per exemple, grans muntanyes que hi ha també cap als estats del nord-oest, o zones totalment volcàniques com el Popo, famós del costat de Ciutat de Mèxic, o fins i tot muntanyes nevades.
Per tant, quan parlem d'allò de quan hem d'anar a Mèxic, és una mica depèn de la zona.
Sí, exacte.
Perquè, clar, totalment. Cada zona tindrà el seu clima a la seva època.
Hi ha zones en què en ple agost doncs, no t'hi pots estar perquè són totalment desèrtiques, no? D'altres que si vas a l'hivern ho trobaràs tot nevat.
Va, repassem algunes dades de Mèxic.
Doncs Mèxic és un d'aquells països superpoblats. Estem parlant d'uns 130 milions de persones, dels quals doncs, més d'una vintena estan a la Ciutat de Mèxic. Abans es deia DF, ara ja no es diu DF. Però fora d'aquí, doncs, Mèxic és doncs un país molt, com deia, molt divers i amb algunes curiositats també a nivell fins i tot de relacionades amb Catalunya, no? Mm-hmm. Per exemple, l'himne nacional de Mèxic té lletra i música i en aquest cas la música és composta per un músic català, Jaume Nunó, que va néixer a Sant Joan de les Abadesses el 1824 i estava per allà, va presentar la seva música en un concurs i va guanyar. I d'aleshores doncs, tenim l'himne nacional de Mèxic.
Clar, és que Mèxic també té una llarga tradició d'exili, no? Ha estat un punt de rebre molts catalans, no, que havien anat cap allà, i aquí aquesta tradició, doncs, que també algunes referències, no, el restaurant molt famós que hi ha a Mèxic, per exemple, és el Pujol, no? Per tant, exacte, un altre cognom evidentment català. I quins són els monuments que tu diries que no ens podem perdre, aquests atractius imperdibles?
Doncs, clar, aquí sí que hem de fer una selecció, perquè realment de tota Amèrica Llatina, per exemple, Mèxic és la que té més patrimoni de la humanitat, en té fins a 35 llocs, no?
Déu-n'hi-do.
Ara, si ens hem de concentrar en algun, doncs jo potser escolliria una zona de Mèxic que és poc coneguda, ara s'està començant a donar a conèixer molt, però que segur que ens impressionarà, no? No només pròpiament per el que és el paisatge, sinó també per la gent, no? Estem parlant de la zona de les Barranques del Cobre. Uh-huh. Això és en un estat, el de Chihuahua, que segur que ens sona pel gos, no? El chihuahueño, doncs, és el típic gos d'allà de Chihuahua, però les Barranques del Cobre no deixen de ser una sèrie de canons, unes barranques que estan a la Sierra Madre Occidental i que està format per diferents valls, totes elles excavades per diferents rius, que fan una xarxa molt més extensa i molt més profunda que el que tindríem com a referent d'una zona geològica similar, que seria el Canyón de Colorado, no?
Uh-huh.
El de Colorado, evidentment, el ser als Estats Units, amb tota la promoció que s'hagi
clar,
fet,
té molt
National
nom, no?
Geographic, tot això, doncs és molt conegut, però aquest, en canvi, és totalment desconegut, és molt més gran, més profund, i a sobre té una manera especial per poder-la visitar, que és amb un ferrocarril, que es coneix com el nom del Chepe.
Per tant, arribar-hi és fàcil. Ja.
És fàcil. I, de fet, la gràcia està en que tu puges al tren i pots decidir a on pararàs, sí que has de definir una mica, doncs, amb
la ruta, amb
la ruta,
no?
Abans, però tens tres parades d'anada i tres parades de tornada, de manera que baixes allà i pots visitar aquestes zones concretes de dins de les Barranques del Cobre per descobrir exactament què té de meravellós, no? I el meravellós, doncs, és, per exemple, el que seria el canó més interessant és un que es diu Canyón de Urique, que és el més profund. Tenim 1.879 metres de desnivell, o sigui que realment el clima que, per exemple, fa a dalt de tot i a baix és totalment diferent.
Això vol dir que a nivell paisatgístic també té diferències, no? Suposo que
dalt
més àrid, no? Més rocós, i en canvi baix aquest punt, un punt més boscós.
Boscós i gairebé de selva de oasi, no? Mm. I això fa que sigui a nivell paisatgístic preciós per fotografiar, no? De fet, hi ha un lloc també que es diu Divisadero, que té un nom doncs, molt concret.
Poc crític.
És una estació del mateix tren que dius, si no em vull moure, doncs baixes en aquella estació, t'acostes al balcó i és un lloc des del qual veus tota l'extensió d'aquestes Barranques del Cobre gràcies a aquesta espècie de balcó geològic que tens aquí al davant, no? També hi ha algunes atraccions més modernes, no? No només necessàriament paisatgístiques, sinó també d'esports d'aventura. A part de poder fer excursions, etc. Aquí, per exemple, hi ha una de les tirolines més llargues del món.
I, escolta, allà també podem conèixer una mica part de la realitat del país, perquè hi ha també comunitats indígenes que viuen en aquesta zona.
Exacte, de fet, a Mèxic pròpiament, evidentment, s'hi parla el castellà,
sí,
però també 68 llengües indígenes diferents.
I aquí a les Barranques del Cobre, qui tenim?
Aquí tenim els Tarahumara, uh-huh, que això és el nom que li van donar els espanyols, en realitat ells es diuen Raramuri,
sí,
i per la gent aficionada a córrer, segur que els sonarà el nom, no? De fet, bueno, ja com sempre fem una recomanació d'un llibre aquí, i el llibre que recomanava és Nascuts per córrer,
uh-huh,
que és un llibre en què es recull, d'alguna manera, el coneixement d'aquests Raramuri, d'aquests Tarahumara, com a grans corredors, perquè aquestes valls tan profundes en les que es troben i viuen hagin de córrer constantment amunt i avall de les valls, i això fa que tinguin unes cames doncs, molt, molt fortes i una capacitat de córrer increïble, de manera que en algunes curses d'aquestes ultramaratons sí, han arribat a guanyar i tot, i tot això a pesar de que van vestits doncs,
amb la roba tradicional.
La roba és una espècie de blusa amb uns pantalons que serien un taparrabos d'aquests, no? Mm. Molt petits, i les sandàlies amb soles de pneumàtic.
Fan ultramaratons, no sé si hi ha una de les curses que és, som a 80 quilòmetres i no recordo ben bé exactament el desnivell, que la gent d'allà la corre amb aquestes sandàlies que comentes que estan lligades molt precàriament,
molt precàriament.
Al peu.
De fet, aquestes sandàlies són la identificació també del tren del Chepe, no? Mm-hmm. O sigui que ells mateixos se n'adonen que són, en certa mesures especials, no?
Ens has comentat que les Barranques del Cobre estan a l'estat de Chihuahua.
Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Y he
escuchen este corrido.
Doncs escolta, si som per aquesta zona, què més en recomanes per visitar?
Per exemple, hi ha unes formacions que potser ens recorden una mica Montserrat en aquest sentit de grans pedres i grans roques. Per una banda, es diu el Valle de los Monjes, que dius, bueno, sempre que semblen encaputxats i això, però ells, en la llengua local es diu Visavirachi, que vol dir la vall dels penis erectes, perquè té també doncs, unes formacions una mica fàl·liques i per tant doncs, li van donar aquest nom. I és un paisatge molt, molt bonic i sorprenent, no? Però si no també doncs, hi ha algunes cascades, per exemple, o el poble de Serocawi, que doncs, ens connecta una mica amb la història. Hem de recordar que els Tarahumara, o els Rarámuri, doncs, viuen aquí no perquè haguessin volgut, sinó perquè justament amb tota la conquesta espanyola van buscar un lloc on no els molestessin, i aquí enmig d'aquestes barranques doncs, van trobar el lloc perfecte, fins que no van arribar doncs, altre cop els espanyols, i en aquest cas ja eren missioners, no eren conquistadors, i els van doncs, convertir al cristianisme.
Quants dies diries que hauríem d'estar en aquesta zona? És a dir, és un lloc on podem combinar fàcilment amb altres zones del país, per exemple, fer uns dies a la capital i llavors anar cap aquí?
Exacte, de fet, una de les millors combinacions podria ser aquesta, estar doncs, uns 4 o 5 dies a la capital per veure doncs, tot el que són també els voltants, especialment doncs, totes les piràmides de Teotihuacán, que són les més properes a Ciutat de Mèxic, i des d'allà volar fins a Chihuahua, i llavors destinar doncs, entre 6 i 8 dies a tota aquesta zona, agafant el tren des de Chihuahua i podent recórrer doncs, amb facilitat les diferents estacions que ens interessin del recorregut.
I escolta, alguns oients potser pensen, ui, Mèxic, tema seguretat. Aquí els hem de respondre que, com cada país, té les seves coses, però que la veritat és que els últims anys el tema ha millorat moltíssim, no?
Sí, de fet, Mèxic és una mica doncs, el paradigma del país que sembla violent, però que tampoc no ho està, no? I en realitat els turistes van per una banda i els narcos i les lluites una mica entre diferents grups per una altra. No hi ha atacs contra els turistes. Si vas en llocs més o menys normals, no t'ha de passar res.
Com sempre, informar-se abans, no?, dels llocs on és millor anar i els que no. Com ens podem moure per allà?
Doncs allà, com deia, amb avió per fer llargs trajectes, i després, si és cert que, per exemple, moure's amb cotxe de lloguer per Ciutat de Mèxic, doncs seria gairebé una imprudència perquè condueixen molt malament, i si no, doncs ho podem fer en base de taxis, que doncs són bastant barats, has d'acordar el preu inicialment.
Aquests col·lectivos que hi ha a Mèxic, en molts casos inclús pots anar-hi amb gent autòctona, no?
Sí, exacte, i de fet també allà a Mèxic hi ha una xarxa de transport públic a nivell d'autocars, realment molt bona, que per fer trajectes llargs doncs, tens uns seients que gairebé són sofàs amb pantalla de televisió per poder veure pel·lícules, que són fins i tot millor que els avions. No?
I per dormir què? Cal fer reserves prèvies? Es pot improvisar? Això com va?
A veure, per dormir, per exemple, el sistema Ciutat de Mèxic es pot fer directament el mateix dia buscant alguna aplicació d'aquestes d'internet o presentant-te directament a l'hotel, però sí que és cert que a les Barranques del Cobre, com que no hi ha tanta possibilitat hotelera, doncs millor fer-ho abans prèviament i havent-ho contractat des d'aquí.
I el tema menjar, més enllà dels nachos, el guacamole, les quesadillas que ja trobem als restaurants aquí a Catalunya, què ens recomanes de Mèxic
doncs,
que provem?
Aquí, anant a les Barranques, s'ha de provar sí o sí dos coses que són les que sostenen aquesta capacitat atlètica dels Tarahumara, i de fet ells es veu que ho porten sempre a sobre per anar menjant mentre corren, no? Una d'elles és el pinole, que és un blat de moro cuit i molt, que està en pols i llavors doncs, van menjant-ho mica a mica i amb una mica d'aigua. I després el tesguino, que és una beguda fermentada, feta amb blat de moro cuit. Sembla una mica, recorda una mica la cervesa, no? Es diuen que es prenen això i els permet, és com si fos el combustible. No? I després també, aquí a Chihuahua, és un lloc que va ser colonitzat per els menonites, que és una secta cristiana sortida d'Europa, i a la zona de Cuauhtémoc el que han fet és convertir el desert en una de les plantacions més importants de pomes del país, però a la vegada també són especialistes en fer formatge. Hi ha el queso menonita, que és un formatge que està boníssim i és molt típic que quan estàs doncs, a la ciutat doncs, a les parades dels semàfors venen menonites i te'ls venen.
I una última qüestió que segur que també interessa molta gent, tema preus.
Els preus són relativament barats. Fa uns anys era més barat, però encara segueixen sent barats i per tant podem viatjar, moure'ns, dormir i menjar per preus relativament bons.
Perfecte. De la segona destinació que us volem parlar avui, ja sabeu que sempre fem aquestes recomanacions dobles. A l'altre país que volem parlar també us hi podeu comunicar bé en castellà, és també l'Amèrica Llatina, i també, per tant, té un important passat i herència colonial espanyola. En aquest cas, però, a una latitud una mica més baixa que Mèxic, i és que estem parlant de Colòmbia. Jordi, per què està de moda Colòmbia?
Doncs perquè, evidentment, és un lloc paradisíac, que estem parlant de platges que realment sorprenen moltíssimes, especialment doncs, el que és a la zona nord, un país on es menja molt bé, la gent és molt acollidora, però doncs, era relativament insegur fins fa uns anys. Però amb la zona doncs, relativament pacificada, especialment doncs, en els llocs més turístics, ara s'ha convertit realment en un lloc molt atractiu.
Què ens destacaries? Algunes curiositats del país, per exemple?
A nivell de d'extensió, és bastant gran, ens haurem de moure amb avions intens segurament, però té l'avantatge que llavors té dos costes, de fet és l'únic país de Sud-amèrica que té aquestes dos costes. A nivell de curiositat, per exemple, doncs té moltíssima aigua, de fet és el cinquè país del món en reserves d'aigua.
Clar, recordem que a l'Amazones, per exemple, també hi ha
sí, allà hi ha una part important, de l'Amazones, no? Sempre tothom pensa en el Brasil. Perú o Brasil, però en canvi Colòmbia també doncs, té una part important. I per tant, doncs, hi podrem veure tot el que està relacionat amb l'aigua, que és principalment una selva interior increïble i preciosa i moltes cascades i grans rius, no?
Abans comentaves el tema de la seguretat. No sé fins a quin punt aquesta auge de la figura de Pablo Escobar amb la sèrie Narcos de Netflix, que s'ha donat a conèixer potser a un sector de la població més jove, que no està molt al cas de l'actualitat de Colòmbia, ha contribuït a aquest auge turístic. És a dir, perquè fins i tot a Medellín, que és la ciutat de Pablo Escobar, s'arriben a fer tours.
Sí, sí. És una mica gairebé un turisme del morbo, no?
Sí.
I, com tu dius, en forma de tours que per Medellín doncs, van a veure aquests llocs relacionats amb el Pablo Escobar.
Doncs escolta, si algú és fan de la sèrie ja ho sap, però repassem altres llocs imperdibles, tant de Colòmbia com comencem, si vols, per precisament la ciutat de Medellín, que té molts altres atractius.
És una ciutat que està com enclaustrada dins d'una vall, no? De manera que, com que hi ha poc espai, doncs veus molts edificis alts i fins i tot la curiositat és que les residències més riques són les que estan al fons de la vall i les més pobres les de les vessants de les muntanyes. I llavors tens una sèrie de telefèrics que et connecten a la part baixa amb la part alta, de manera que veus un paisatge de telefèrics allà que no són ni per anar esquiant ni res, sinó són simplement per transportar-se, perquè allà doncs, anar amb metro o amb bus doncs, és molt més complicat i en canvi pots enfilar-te amb un d'aquests telefèrics.
I és aquesta típica foto de les vistes de Medellín, doncs és amb el telefèric, no?
Sí, et serveix de transport públic. També hi ha una cosa que ens sonarà molt, que són les famoses escultures de Botero.
Home, perquè tant.
Fernando Botero va néixer aquí a la ciutat i hi ha una plaça amb tot d'escultures que doncs, recorden, són típiques de l'artista, no? Nosaltres segur que les tenim ben presents perquè a Barcelona hi ha el famós gat de la Rambla o el cavall de la Terminal 2, són aquestes figures tan grasses,
voluminoses,
no?
Voluminoses. Escolta'm, parlen també una mica de Cartagena d'Índies, que és una de les ciutats colonials per excel·lència de Colòmbia.
I no només això, sinó que també és patrimoni de la humanitat. És una ciutat colonial, però que ha mantingut perfectament totes les muralles. I és perquè era una de les ciutats més riques de l'imperi espanyol. I, esclar, des d'aquí sortien el que serien totes els galeons carregats d'or i hi havia els pirates britànics allà esperant. L'interior també de la ciutat és molt bonic perquè conserva aquest aire colonial, no? Amb les cases doncs, velles, baixes, amb els patis interiors frescos, totes pintades amb aquests colors tan vius que tenen doncs, moltes ciutats colonials de Llatinoamèrica.
I també algun altre atractiu a nivell cultural, com que és la seu d'un gran escriptor.
Sí, de fet aquí hi havia viscut durant molt de temps el gran Gabriel García Márquez, no? Que és el referent per antonomàsia de Colòmbia a nivell d'escriptura, i és una de les cases que es pot veure. Mm-hmm. Sí, sí.
Què més en recomanaries de Colòmbia?
Doncs, per exemple, Barranquilla, no? És una ciutat que també sorprèn perquè té molts monuments que són de l'època modernista. Parlant de personatges coneguts, doncs també hauríem d'anar a la Quinta de San Pedro Alejandrino, que és el lloc on va morir Simón Bolívar. Bolívar havia nascut a Venezuela, però tota Llatinoamèrica doncs, és famós per les lluites de la independència, i va arribar un moment doncs, que debilitat per tuberculosi, un intent d'assassinat, i així doncs, va acabar en aquesta finca. Llavors aquí doncs, han deixat la seva habitació exactament igual com el dia en què va morir. Hi ha tot un monument al jardí que recorda doncs, tots els fets de Simón Bolívar.
I una mica més al nord de Barranquilla arribem a una de les zones més interessants del país a nivell paisatgístic de Colòmbia, que és la zona de Santa Marta. Una lletra que ara potser ha quedat una mica caducada, Shakira parlant de Piqué, però és que Shakira li diu que si a Piqué algun dia li mostra Celta Irona, després no querrà irse pa Barcelona. Què té d'especial aquesta zona, Jordi?
Doncs té que és una de les zones més boniques, diuen, de Colòmbia, no? Aquesta, la Sierra Nevada de Santa Marta, és una serralada, evidentment, doncs té alguns cims nevats, que estan molt a prop de la que és la zona de Carib, per això hi ha aquest contrast entre el mar i la muntanya, i és la zona que queda just al costat de les platges del Carib, no? I parlant de platges, doncs hauríem de parlar d'un lloc, per exemple, que és El Rodadero, que està molt a prop del costat de les muntanyes, en què doncs veus també una mica l'estil en què els colombians doncs van i s'aproximen a la platja, que és un estil doncs típicament llatinoamericà de portar-ho tot, la música, doncs també tot de parasols, a tovalloles, a les cadires, allà s'hi va a gaudir de tot el dia a la platja, no?
I això que allà algunes platges s'ha de vigilar perquè les corrents marítims, déu-n'hi-do, que en algunes zones que són importants, sí. El Carib, aquest colombià.
Exacte, de fet és més per estar doncs, més a prop de la costa, no intentis nedar molt.
Exacte.
Perquè alguna corrent d'aigua doncs, et podria endur. No?
O els aficionats del surf, en aquest cas, sí que també tenen
aquí, sí, aquí gaudeixen moltíssim.
Una bona destinació, exacte. Quina és la millor època aquí per anar-hi? Una mica com Mèxic, tot l'any?
Sí, de fet és tot l'any, perquè...
Clar, té un clima molt temperat, sempre, no? Tocat a l'Equador...
Sí, sempre farà una mica doncs, un clima similar i, a més, les zones de llum també seran sempre bastant constants, no? Si pots evitar la temporada alta, especialment per preus alts o dificultats de trobar allotjament, doncs millor, no?
Perfecte. I com ens hem de moure per Colòmbia?
Doncs podem aprofitar el lloguer de cotxes. Si som aventurers, allà a les carreteres la veritat és que a l'interior no és que siguin dolentes, però sí que són molt zigzaguejants. Si no, la millor manera és amb transport públic, que et pots moure bastant bé, o si volem anar una mica com Reis, doncs amb transport privat, que tampoc serà tan car.
I no podem marxar de Colòmbia sense menjar què, a veure?
Home, hi ha un plat, no és un plat pròpiament, és més aviat doncs, una mica d'aperitiu, que són els patacones, sí. No? Els patacones són els plàtans verds fregits i prensats.
És una mica com les patates fregides d'allà, no?
Allò... Sí, exacte. Si hem estat per Medellín, allò és la zona paisa i cal provar una bandeja paisa. Mm-hmm. És una safata on hi ha de tot, des de doncs, mongetes, carn, arròs, patacons d'aquests, albocat, ou, una safata immensa de menjar que gairebé segur que no us podreu acabar.
Perfecte. I tema preus i moneda, què?
Doncs els preus són força econòmics.
Més que Mèxic, diries?
És més barat que Mèxic, sí.
Té una tradició més turística a Mèxic i això fa que creixin els preus.
Exacte. Però justament per això potser doncs, té l'atractiu aquest de veure una cosa que serà més barata, això sí.
Ens vols recomanar algun llibre per
rematar-ho? Sí, 100 anys de soledat. Encara que, esclar, és un món, podem dir, inventat i llavors doncs, no el trobarem específicament
referències concretes,
aquí,
no?
Però tot ens sonarà. Evidentment, tota Colòmbia sona a 100 anys de soledat.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per descobrir-nos aquestes dues destinacions una setmana més. Avui hem viatjat fins a l'Amèrica Llatina. La setmana que ve hi tornem. Moltes gràcies.
A vosaltres. Fins la propera.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família.
Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. M'excitant, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
A RAC1, Via Lliure, Territori Cap de Setmana.
Avui al Via Lliure us estem preguntant des de primera hora del matí la pregunta: on voleu anar de viatge aquest estiu i on heu acabat anant?
Ens ho esteu dient des de les 9 del matí al nostre WhatsApp, al nostre Instagram i al nostre Twitter, i també podeu seguir enviant notes de veu encara al 606 25 64 39.
Bé, recordeu que entre tots els que ens envieu aquestes notes de veu, aquests tuits, també per Instagram, sortejarem un abonament per 4 persones al Nomad Festival Experience, que es fa del 10 al 20 d'agost. Podeu accedir de manera gratuïta a totes les àrees del festival, gaudir d'espectacles, concerts, microteatre, animacions en viu, moda, food trucks, i a més aquest premi de, per 4 persones al Nomad Festival Experience, també inclou les entrades pel joc d'Escape, l'enigma de la corona sense rei, on només alguns podran aconseguir la corona i sentir-se rei o reina de Nomad per un instant. Això es farà a la Canonja, a Tarragona, i recordem, regalem un abonament per 4 persones.
D'entre tots els missatges ho sortejarem, per exemple, aquesta nota de veu que ens ha arribat.
Hola, bon dia. Nosaltres amb la família teníem previst anar a New York, New York. Teníem un plan fet allà, que si aprofitar, que si musicals, que si històries, i al final estem a Peralejos de las Truchas, Guadalajara, al Totajo. Aquest cap de setmana fan un festival, bueno, a la plaça allà, 4 grups d'aquests de festa major, homenatge a Bruce Springsteen, que és el hijo predilecto del poble, i aquí estem a Peralejos, i visca Catalunya i adelante.
A veure, aviam. Peralejos de las Truchas, jo ara potser aquí quedaré com ignorant.
Trobo que tampoc
ignorant.
És mal plan, no és mal plan tot el que ha proposat.
Anem a localitzar-ho en un mapa. Sí. Està al parc natural de l'Alto Tajo a Guadalajara.
Ah,
per alta taja la que tindran aquesta nit també, sí. Dir, però.
Ja
i mira,
ser.
I aquí veu a Bruce Springsteen a Nova York, no, al Madison Square Garden, sí. Ell, bueno, s'ha conformat amb un grup de versions que potser també està bé, no?
A Paralejos de les Trutxes, a mi també m'agrada molt, per dir quan una cosa està molt lluny, sempre tinc un poble predilecte. Normalment sí. Dic el Papiol. Però, si diem, això està Paralejo de les Trutxes, també
encara
pot ser
sí,
de molt
bé. Gent, sí, sí.
Escolta, per ser, Josep Moragues, per què estem preguntant això avui, que exactament, de on volia anar de viatge i on anar de cabant?
Perquè tal dia com avui, de fa 208 anys, Napoleó era desterrat de França. No, rien de rien. Quan Napoleó va ser desterrat, encara quedaven 100 anys perquè Edith Piaf nasqués, però m'imagino a Napoleó agafant les maletes amb aquesta cançó així de fons, molt melancòlic.
Sí, bé, van fer, en aquest cas, no és que no volgués anar de viatge, no? Sinó que el van...
Va anar a Waterloo, va perdre, sí, i els britànics li van dir, tenim el lloc perfecte per tu, que és l'illa de Santa Helena, que és un tros de pedra volcànica perduda enmig de l'Atlàntic.
Mira,
bueno. Una mica al Paralejos de les Trutxes de l'Atlàntic, també.
Sí, també s'està fresquet a l'estiu.
molt fresquet. Sigui com sigui, va ser desterrat el 1815, i a més també, tal dia com avui, Cristòfol Colón desembarcava cap a les Índies.
Tens raó que també anava cap a un lloc, no? Volia anar a viatge a un lloc i va acabar a un altre.
Clar, ell pensava que anava cap a l'Índia, però va acabar a Amèrica. I, a més, ell va tirar recte cap a l'oceà Atlàntic i no sabia si acabaria en un nou continent, a l'Índia, o si cauria en una cascada gegant fins a l'infinit, perquè en aquella època els mapes es feien amb el Paint del Windows 98. Sí. Per tant, té bastant de mèrit. També fa tot just 50 anys que Seat va deixar de fabricar el vehicle per excel·lència dels viatges d'estiu.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 km por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 km.
Tal dia com avui del 1973, Seat va deixar de fabricar el 600, que és tota una icona de la societat dels 60, i va marcar les vacances de moltes generacions. El sostre del 600 també quedava ple de maletes per anar a viatjar on fos. Tu vas agafar el 600 algun cop?
No sóc tan gran, Josep. L'any 73, mira, em quedaven gairebé 30 anys per néixer. Però
encara n'hi havia molts, de 600.
Sí, això és veritat. Però és veritat que sí, molta gent que ens està escoltant segurament va anar de vacances amb un 600.
Sí,
que...
i tant. Mm-hmm. I una última efemèride. Parlant de viatges, un 5 d'agost de l'any 2020, Messi agafava les maletes i marxava de Barcelona.
Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puc estar més orgulloso de tot el que...
Ens ho havies de recordar, això, Josep, ara mateix, avui, ara ja tenim prou feines amb notícies negatives i sobre ara...
Pel que sigui avui, això no s'ha dit, i trobo que hem de recordar que ens van agafar les vacances amb Messi marxant a Barcelona i anant a París. El viatge tampoc va anar molt bé perquè va acabar marxant de França amb la cua entre les cames i ha anat a Miami, on sembla que estigui jugant contra el prebenjamí B del Sant Andreu de la Barca.
Seria més o menys això, exacte, allà, l'Inter de Miami. Doncs això, per tot això, preguntem avui, recordem on volíeu anar de vacances aquest estiu i on hem acabat. Tenim altres respostes o no dels oients?
Sí, tant. Mira, per exemple, des del Twitter, Òscar Suárez diu: nosaltres volíem anar a Cantàbria, però un atac d'apendicitis ens ha portat a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Uf. Sí, aquest potser es mereix el premi per compassió, una mica, pobra.
Esperem que no sigui res, Òscar.
No, i tant. Home, sí. Si ens escriu, esperem que no.
Molt d'escalf, per estar també en aquella zona. Després, OFB diu: volíem anar a la Vall d'Aran i una vegada arribats no vam parar, vam anar tirant i vam acabar a Bilbao. Per tant, no sempre acaba malament.
No, és veritat que no estem... No té per què acabar malament, vull dir, pot ser una bona experiència i tant.
En canvi, la Marta Nona 27 diu: volia anar a París i vaig acabar a Lloret de Mar.
Ja passa això, no?
Sí.
Et quedes molt a mig camí,
Sí. I aquí, hi ha molta gent que va a Lloret, també, de vacances, vull dir que escolta...
Sí, però no París i a Lloret, saps? Com quasi.
Normalment, els de París venen a Lloret. Però tu no et quedes a Lloret de Mar, també.
Doncs va, si voleu tenim més temps, vull dir que tots aquests que ens esteu escoltant i voleu explicar-nos on heu anat de viatges i vulgueu optar aquest abonament per 4 persones per anar al Nomad Festival Experience, que es fa del 10 al 20 d'agost a la Canonja, a Tarragona, regalarem un abonament per 4 persones amb diverses propostes aquí de microteatre, concerts, moda, animacions en viu. Val molt la pena. Escolteu, donem una mica més de temps als oients perquè ens facin això, ens enviïn notes de veu, algun tuit. Fem l'última pausa i de seguida tornem i repassem això, més notes, més tuits, i a veure on la gent volia anar de vacances i on ha acabat anant.
Via Lliure amb Eudald Martín.
El preu Lidl és el millor preu.
Pernil Serra reserva 300 grams ara per 3,59. T'estalvies un 23%. I pack de 6 cornets gelats de maduixa o xocolata per 1,99. T'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
A RAC 1. Via Lliure amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
És estiu, que està sonant la tieta. Vén amb vacances, et tranquis a sota el sol.
Ja ho sentíeu, segueix la ruta de RAC1 gràcies a la Universitat de Catalunya. Durant aquests dies hem anat fent molts programes en directe des de diferents punts del territori català. Hem estat a Tàrrega, Falset, a Reus, ja hem fet aquest programa al món, a la versió RAC1. I demà ens toca els del Via Lliure, en aquest cas a Altafulla, que serà l'última parada d'aquesta ruta d'estiu de RAC1. Us esperem demà al Casal La Violeta a partir de les 10 del matí. Ens hi posarem, evidentment, a les 9, però el públic podrà començar a entrar a les 10 del matí. Demà diumenge 6 d'agost, per tant, des del Casal La Violeta, en directe al Via Lliure, des d'Altafulla, una ruta per conèixer de prop tots aquells indrets, les seves singularitats, els seus racons, i gaudir així d'un estiu RAC1. Us hi esperem. Va, Josep, repassem més missatges dels oients.
Seguim parlant d'estius truncats, de sí. Coses que no han sortit bé. Per exemple, des del nostre Instagram ens segueixen enviant missatges. Elena Montfort diu: havia d'anar a Sicília amb moltíssima calor i he acabat a la Bretanya, estem a 16 graus i plou cada dia. Aviam, depèn de com, està molt més bé estar plovent, fresquet cada dia, que no passa a Sicília amb 52 graus Celsius.
Sí, home, a Sicília he anat i la veritat és que és maco, eh? Maco, eh? Està bé, sí, sí.
La Bretanya, en canvi, no té tanta... Té moltes ostres.
Sí, això és veritat.
Baratetes, també.
Sí, sí.
Més coses, la Montse Foguet Martí ens diu: nosaltres havíem d'anar al Costa Esmeralda i, en un gir dramàtic, vam acabar anant al Delta. Escolta, no està malament. Costa Esmeralda, per cert, no és un circuit del Mario Kart. Costa Esmeralda és un creuer. Tampoc és un lloc geogràfic, però han passat d'un creuer.
Si hem d'anar a creuer, estan al Delta.
Escolta, estan molt bé, meravellós.
Jo no et canvio, crec, el Delta per un creuer. Tanta gent allà, molt millor el Delta, jo crec.
I tant.
Mira, abans parlàvem d'aquest... qui era el que havia hagut d'anar a l'hospital, un apendicitis?
No sé Òscar Suárez.
Òscar Suárez.
Exacte.
Doncs mira, Laia Colomer, companya dels serveis informatius, ara a l'estiu està també al Món RAC1, el Sergi Ambudio, ens comenta que quan era petita... també la van haver d'operar d'apendicitis el dia que havia de marxar amb tota la família de vacances a Madrid.
Ostres.
I per tant van passar de les vacances a Madrid a 10 dies a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Haig de dir que la Laia, evidentment, no pot guanyar l'experiència aquesta. No, això, els treballadors de RAC1, evidentment, no pot guanyar, però recordem, regalem un abonament per 4 persones al Nomad Festival Experience, que es farà del 10 al 20 d'agost a la Canonja, a Tarragona. Vull dir que seguim intentant-ho. Tenim més notes o missatges?
Sí, també... Seguim tenint missatges. El Sergio López diu: havia de ser a Islàndia i sóc a un supermercat comprant peix. Aviam, si estàs a la Sirena hi ha salmó d'Islàndia, crec. Per tant, no va malament.
També et diré que segurament li sortirà més econòmic el peix que compri aquí a Islàndia, que es veu que déu-n'hi-do, el tema de preus.
A més, també tenim notes de veu del Josep de Masquefa.
Aquest any he fet vacances. Només he vist les festes del poble, dintre del que cap, he pogut aprofitar una mica els actes de la festa major. Encara sort d'això. Espero que la gent pugui gaudir de les vacances, ja que no ho he pogut fer jo.
Vosaltres que podeu, sigueu lliures, ens diu el pobre Josep de Masquefa. També, mira, més missatges. La Montse Vallet ens diu: volíem anar a Londres i hem acabat a Salou. Si fa o no fa, el percentatge de britànics a Salou és el mateix que a Londres. Per tant, que no es preocupi, perquè l'ambient és bastant semblant.
Sí, sí, és veritat.
Aquí a la taula també tenim a la Neget i a la Marina. Vosaltres heu tingut també algun viatge que teníeu previst que se us ha esquerdat?
Jo ja havia un any que havíem d'anar amb la meva família a Eslovènia i al final vam acabar a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa.
Bueno, escolta.
Està mal.
Ben maco, també. És que,
maco.
Escolta,
no,
la Garrotxa es coneix com l'Eslovènia catalana. Vull dir que...
Però és bo dolent, això?
No sé,
cadascú que decideixi.
Per cert, he de corregir una cosa, que he dit que Costa Esmeralda era un
creuer.
Doncs també està a Sardenya.
Sí, també és a la costa de Sardenya. Escolta, a mi té una altra resposta també, en aquest cas la Montserrat.
Sí, ens diu, havíem d'anar a Tenerife. El meu home va fer la mili allà i li feia gràcia, però a mi gens. Tot que aquest any, com fa 60 anys, vaig dir: cabal, que anem-hi. I ens estàvem banyant al mas que... ens estem banyant al mas que tenim a Cambrils. I, a més, va despegar un avió. Vam dir els dos: anem, on va? I anirem a Brussel·les. No entès res d'aquesta història.
Bé,
Audal, no entès res.
Que havíem d'anar a Tenerife i estar a Brussel·les. Escolta, mira...
De Tenerife a Brussel·les, escolta.
Sí. Guanyadora.
Sí, no passa res. Què, tu, Neget, què tal?
Jo sóc de l'equip del Josep de Masquefa, que disfrutaré molt de les meves festes, perquè és que crec que tampoc he tingut temps vital com per equivocar-me de viatge, perquè no he tingut ni temps ni diners, així que, nois, d'aquí un temps ja us contestaré aquesta pregunta, perquè no ho sé. Però tot i això, si vaig buscant alguna cosa, potser aquest estiu tenia ganes d'anar a Galícia i vaig acabar anant a Palamós.
Em pensava que volia anar a Galícia i estic treballant al Viat Lliure estiu.
Bueno, és que clar, això no t'ho puc dir tot, però bueno,
també
seria això, sí.
Viatjar molt lluny també estava una mica
sobrevalorat.
Jo no en tinc cap ganes de sortir d'aquí a casa, o gens.
Jo m'agrada viatjar.
Jo gens,
Sí. Jo trobo que està bé viatjar lluny, també.
Jo no, estic en contra de viatjar.
Mira, doncs escolta, que aquí estàs treballant, vull dir que ja és una
Fantàstic.
Mica el que toca.
Ja és el que volies, no, Neget?
I tant, jo
què?
Ho sabia.
Com ho veieu de moment, això?
Aviam, tenim molts missatges.
Sí?
Jo crec, però, que podem decidir algun guanyador.
Sí, és que ja...
Clar, és a dir, com ho hem de mesurar? És a dir, que la primera opció era molt bona
ja,
i la segona molt dolenta...
Hem de mesurar distàncies en plan... No, això, és que volia anar a Kuala Lumpur i estic al Delta. Doncs,
jo ho faria per
random,
quilòmetres, saps? Més random, saps? El que més incoherent que dius, a veure, senyor, quin greu.
També aviam. Tenim el senyor de l'hospital, que ja ha dit que potser per pena també...
Clar. Sí, de les primeres que hem fet també n'hi havia una molt xula.
T'haig de dir, però que si està a l'hospital, clar, això, aquest, el festival...
No ho podrà fer. Descartat, senyor, l'hospital.
Sí, no,
jo crec que el que hauríem
Nomad
de valorar...
Nomad Experience es fa del 10 d'agost a la Canonja, no sé si el 10 d'agost ja estarà, per tant, potser és una mica arriscat.
Sí. Jo crec que més que la distància, el que hauríem de valorar és la diferència que hi ha entre el que hi havia allà i el que realment es trobarà al nen.
Ja,
el que
contrast.
Finalment, el contrast, exacte.
Va, una mica allò que es deia perspectiva versus realitat, no?
Sí, el que demanes per Amazon ja que t'arriba, no?
Perfecte.
Una mica seria això.
Seria una mica aquest el punt.
Sé del que esteu parlant, eh?
Sí?
Hi ha un paradigma perfecte del que esteu dient i jo crec que el guanyador, si m'ho permets, Audal,
sí,
hauria de ser l'oient que havia d'anar a Nova York i ha acabat a un concert tribut A Paralejos de las Truchas.
De Bruce Springsteen.
Efectivament. De Bruce Springsteen, a més.
Sí, 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 jo crec que té bastant mèrit. Per tant, exacte, el premi per ell. Recordem, un abonament per 4 persones al Nomad Festival Experience del 10 al 20 d'agost. Podeu accedir de manera gratuïta a totes les àrees del festival, gaudir d'espectacles, concerts, microteatre, animacions en viu i també, per exemple, altres coses com moda, food trucks. I a més, també inclou entrades pel joc d'escape, l'enigma de la corona sense rei, que es fa en aquest Nomad Festival Experience. Això, tot això, un abonament per 4 persones que s'endú, recordem com es deia, tenim això...
No tenim el nom, però li direm el senyor Truchas.
Perfecte, doncs el senyor Truchas que d'això. I ja ho sabeu, com sempre, aquí al Via Lliure a l'estiu, ens acomiadem del programa felicitant l'aniversari a algú que fa anys avui. I avui, a veure, m'han dit que al telèfon hi tenim Xavier Trias.
Sí.
Bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Alcaldable de Junts per Catalunya, ara mateix regidor a l'Ajuntament. No sé si li podem preguntar quants anys fas, d'aquestes persones que no li agrada gaire això que li preguntem, o no li fa res.
Faig 77, capicua.
Perfecte, oita, i molt ben portats, eh? No sé què fa vostè, per exemple, això, per celebrar l'aniversari, està acompanyat de la família, ha anat a algun dinar...
Avui aniré a sopar amb tots els fills i els nets, 21, som en total, i anirem a sopar tots a celebrar.
21 entre fills i nets, a veure, ens ho pot desgranar, això, quants fills i quants nets?
Tinc 4 fills i 11 nets.
4 fills i 11 nets, déu-n'hi-do. No sé si sabia que... No sé si sabia que vostè, suposo que sí, com que va néixer un 5 d'agost, és Leo. Vostè hi creu en això, l'horòscop, aquestes coses?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Ho compra.
I això, vostè és de bufar espelmes, no? Això com ho veu?
Bufar espelmes, sí.
Sí, eh? Sempre. Té previst també això, eh? Bufar-les avui, algun pastís, algun...
Posar-ne en 77 amb una sola n'hi ha prou.
Però això, no sé quin desig té previst demanar, si té a veure amb alguna cosa de l'Ajuntament, no?
No, el meu desig és que continuem amb salut i que continuem, pues, tots la família unida i col·laborant tots conjuntament.
Suposo que algun brindis, però també, no? És a dir, no sé amb què és més de brindar vostè, amb cava, amb vi...
Cava.
Cava, sempre. Molt bé, molt bé. No sé si encara, per cert, li fan algunes referències al seu que us bombin, se n'han fet tasses, cançons, com ho està veient aquest fenomen?
Molta gent m'ho diu, m'han enviat 7 o 8 samarretes diferents que posen això. Bueno, està bé, la veritat és que...
Sí, s'ho pren una mica amb humor.
Aquesta és una expressió que la meva mare utilitzava molt i que estic parat que molta gent digui, oh, el Trias, que és un senyor tan cavaller i tan tal com pot dir que els bombin. Doncs pues, la meva mare, que era una gran senyora, també deia que els bombin.
Bé, clar, tots tenim els nostres moments en què una mica ens poden, també, no?, aquest, els nervis a flor de pell, o una mica l'emoció, no?, també. I, també ja sé que avui el trucàvem també per felicitar-lo i no el vull pas preguntar per moltes coses vinculades amb l'activitat política, però és veritat que avui aquí al Via Lliure hem parlat d'aquesta fira, d'aquest congrés de cases d'apostes que es farà a Barcelona. Sap que hi ha hagut una mica de polèmica perquè, per exemple, alguns consellers del govern se n'han queixat. Vostè, com a regidor de l'Ajuntament, què li sembla que un congrés com aquest aterri a la ciutat?
Home, jo no entenc les queixes, perquè les queixes de la Fira de Barcelona, en el govern de la Fira, està l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament d'Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. És que és a dir que la Generalitat està representada a la Fira, no?
Mm-hmm.
I per tant no entenc aquesta crítica a posteriori, si acaso s'havia de fer a priori, no? Aconseguir una fira d'aquestes és una feina molt llarga, de molt de temps, d'un gran esforç i d'un gran èxit econòmic per a la ciutat de Barcelona. Una altra cosa és que com s'hagi de fer, sota quines condicions, i evidentment pues, no fomentant el joc d'una manera equivocada.
Mm.
Però sincerament no entenc les crítiques a posteriori, perquè aquesta opció fa temps que es treballa i que quan es aconsegueix pues és un èxit per a la nostra ciutat.
Perfecte, doncs queda molt clar. Escolti, moltes gràcies de nou, que vagi molt bé, moltes felicitats de nou, que vagi molt bé aquest sopar amb tota la seva família. 21 persones, hem comentat.
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs això, moltíssimes gràcies, pues, i felicitats.
Gràcies a vosaltres, eh? Gràcies.
Gràcies per atendre la trucada al Via Lliure. Doncs escolteu, queden dos minuts bàsicament per recordar-vos això, que comentàvem. Demà, especial Via Lliure des d'Altafulla. Us esperem des de les 10 del matí, si ens sintonitzeu des de les 9, però si voleu venir al Casal La Violeta des de les 10 del matí, demà diumenge 6 d'agost, a Altafulla, on tractarem moltíssims temes del municipi. Estarem pendents, evidentment, també d'aquest incendi, a veure com evoluciona, i que aquest incendi de Portbou, ara al recomigdia amb l'Aurora Rodríguez, us en donaran tots els detalls. I això, demà des d'Altafulla estarem pendents d'aquest incendi, evidentment, però també tractarem algunes particularitats del municipi, amb l'ajuda també dels dos coalcaldes d'aquest municipi, que és l'únic municipi que té dos coalcaldes, això és una d'aquestes curiositats. Ja dic, des d'Altafulla demà també farem tertúlia amb Montse Castellà, Eva Comas, Alejandro Tercero. Doncs us esperem a partir de les 10 del matí. Aquí també hi serem, a veure, Josep... Marina. Aviam,
justament estàs parlant de la gent que es queda aquí a l'estudi pendent,
sí,
que no et vegi bé.
Sí, home, clar, és que hem de repartir aquí efectius.
Hem de repartir jocs, sí.
Farem. Però també us escoltarem des d'aquí, evidentment.
Sí.
Tant, no t'enveja.
Perfecte, doncs això, us deixem ara mateix. Ah, per cert, tindrem també actuacions musicals, Saxeni, Portobello, vull dir que, escolta, jo crec que la gent que estigui molt, molt al cas que vingui.
I Ferran Urriol.
Sí, que la setmana passada ens va fer aquesta secció parlant de Taylor Swift. Demà, mira, un grup, ja ho dic, català, que té bastanta vinculació amb el territori. És a dir, si parlem d'Altafulla, un grup català de la zona, jo crec que...
No pots dir més detalls.
No, ho direm demà.
Abans deies que una de les peculiaritats d'Altafulla era això, que tenien un coalcalde i una coalcaldessa, però també parlarem de bruixes, parlarem de la biodiversitat exclusiva de la zona, del riu Gaià. Ens acostarem en aquell en la desembocadura, no?, on podrem explicar exactament quines tasques s'hi fan relacionades amb el medi ambient per preservar totes les espècies que viuen allà i que són exclusives del territori.
Exacte. Tot això, com diem, serà demà, a partir de les 9 del matí. Ara sí, us deixem amb el recomitzia, amb la Aurora Rodríguez, i actualitzem tots els detalls d'aquest incendi que hi ha hagut a la zona de Portbou, de Llançà i de Colera. Fins demà al matí, a les 9 del matí, com diem, i els que vulguin, a les 10, des de l'espai La Violeta d'Altafulla. Moltes gràcies.